Què passa al món? Amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer.
Tres minuts que passen de 3:45 de la tarda i, com sempre, a aquesta hora saludem el politòleg i consultor Oriol Vidal Barraquer. Oriol, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Tot plegat per tal d'analitzar totes aquelles notícies, o bé que ja han passat o bé que estem a l'espera de que passin en una setmana com aquesta. I comencem per una que ens toca a tots.
Ens toca a tots.
Sí o sí. Pom, 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 pom.
I feel so good. Come payday.
L'home de negre, Johnny Cash.
Johnny Cash, que en aquesta cançó es queixava dels impostos, no? Deia,
sí.
Estic molt content quan arriba el salari, però llavors entren els impostos i se'n va el Chevrolet, se'n va la camisa nova, se'n va tot. I posem aquesta cançó perquè la setmana passada va començar la campanya de la renda per l'any passat, no? Del 2022.
Oriol, ets dels últims que la fa o dels primers que la fa?
Jo crec que sóc dels primers que demana l'esborrany i dels últims que el presenta.
Bona aquesta.
És a dir, per veure de quin mal he de morir. Ara. I llavors preparar-me fins a l'últim moment. Efectivament, ja podem demanar l'esborrany i saber, com a mínim saber, si devem diners a l'Estat o és l'Estat qui ens els deu a nosaltres.
Mm-hmm.
De fet, fa molta il·lusió quan la declaració ens surt a retornar.
Home,
però recordeu que això vol dir que hem estat avançant diners a l'administració pública durant l'any i que ens els torna sense interessos,
Seria bé que fos amb interessos.
Exacte, seria un detall. D'aquesta campanya han aparegut algunes dades interessants, perquè sembla ser que la recaptació per IRPF ha augmentat més que mai, és a dir, la taxa d'augment més alta que mai, i això s'explica en part per l'augment de salaris impulsats per la inflació. Val? Recordeu que fa unes setmanes explicàvem que baixar la inflació comença a ser més complicat, entre d'altres perquè l'augment dels salaris als treballadors fomenten aquest que es mantingui la inflació alta. Doncs aquí aquesta dada ho reforça. Que ningú s'espanti, si no ha notat un augment salarial aquest any, perquè això pot passar, no? La cosa no és generalitzada. De fet, és possible que l'augment de salari s'expliqui per contractes nous que es firmen i pels augments en sectors altament sindicats, no? És a dir, quan hi ha sectors amb sindicats que negocien bé els sous, com per exemple els treballadors de les administracions públiques, doncs aquests sí que tenen augments salarials.
Ara deies que ningú s'espanti. M'he quedat amb lo dels interessos, perquè, si no recordo malament, si l'Estat es demora en pagar-te el que et deu, aleshores sí que compten una sèrie d'interessos,
diria.
Sí. És una cosa així.
Sí, quan hi ha demores en els pagaments, quan hi ha, per exemple, expropiacions, no?, que l'Estat ha de compensar, i no, en alguns casos sí que hi ha interessos, i quan nosaltres anem a l'Estat també li paguem uns interessos moltes vegades.
Mira tu que llestos ells.
Sí.
Ai, tots som hisenda, una mica.
Exacte, tots som hisenda.
Anem a la segona, Lo que se viene.
Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti.
Por eso vete.
Vete.
Y olvida mi nombre. Vete. Hem fet un petit karaoke aquí.
Per sort, amb els micros parats.
Sí.
Perquè efectivament fa pràcticament dos anys i un dia que la política espanyola teòricament viu sense Pablo Iglesias.
Sí, senyor.
En actiu, com a mínim. I ahir la seva successora en el lideratge de la neoesquerra espanyola va entonar un bon vete recriminant-li el seu excessiu pes i poder dins de Podemos en aquesta entrevista.
Déu-n'hi-do com va rajar,
Molt dur. Va, és a dir, el to de l'entrevista és molt dur, no semblava un to conciliador per intentar arribar a un acord, sinó més aviat de marcar posicions diferenciades.
Està molt bé, perquè ahir vam veure Yolanda Díaz amb un to molt dur, però dient que estaria disposada a negociar i que això hauria de tirar endavant, i la resposta avui de Pablo Iglesias, que també ha estat contundent, però també s'ha vist amb l'ímpetu de dir que estan per la negociació. Tots dos estan per la negociació, però ja veurem.
Clar, els incentius per pactar són molt alts, no? Perquè la fragmentació del vot no els facilitaria la vida de cara a les eleccions.
De fet, si no erro, Oriol, diria que a Madrid ja han pactat.
Sí, hi ha alguns llocs que hi han pactat. Clar, hem de pensar que la plataforma Sumar és una operació que està sobretot enfocada per les generals, no per les autonòmiques i municipals que celebren el maig, tot i que hi ha alguns pactes, de per exemple, Ada Colau, que donat suport a Yolanda Díaz, sí. Té Podemos al darrere, també, en la seva confluència. Per tant, com que és són uns partits amb molta tendència a la confluència i a presentar-se junts en diferents conteses, doncs, jo crec que hi acabarà ben pacte. Sembla ser que les discrepàncies principals d'aquesta discussió són de caràcter orgànic, no? És que Podemos, com qualsevol partit constituït que ja existeix, es resisteix a dissoldre's en la plataforma de Díaz i reclama elements que semblen ser, pel que deia Yolanda Díaz, operatius, no? Posicions a les llistes, assessors, diners derivats de les subvencions, etc. Els aliats mediàtics de la Nova Esquerra estan carregant les tintes en contra Podemos, no? Per aquesta resistència a sumar, i al llarg dels propers mesos veurem si acaba havent-hi un acord o els electors d'Esquerra tindran dues opcions a les paperetes del Congrés i al Senat, cosa que podria reforçar el PSOE i possiblement a l'oposició al govern actual.
Això t'anava a preguntar, Oriol, que de fet que es fragmenti encara més aquesta nova esquerra, diguem-ho així, fa que es torni a plantejar el bipartidisme, no? D'alguna manera?
Fomentaria el bipartidisme perquè davant de el merder, d'alguna manera, els votants d'esquerra es podrien optar pel PSOE, però és que a més a més els partits de les coalicions, la teoria diu que en les eleccions següents sempre perden vots a favor del gran, perquè molt elector diu, escolta, per votar el petit ja voto el gran, no? Si a més a més aquest petit...
De fet, això ja passa una mica a Ciudadanos, també, per la part dreta.
Exactament. Si a part d'aquest desgast que té ser el partit petit d'una coalició, resulta que presentes dividit en un sistema com l'espanyol, que té moltes províncies amb molta poca població, i per tant que els partits que estan en terceres i quartes posicions tenen dificultat per treure diputats, doncs això encara dificultarà més la possibilitat de que facin un bon resultat.
Veurem com evoluciona tot plegat en un nou partit, aquest de Sumar de Yolanda Díaz, que jo diria que de moment tampoc té grans noms al darrere.
No sembla que tingui... El gran nom és ella, no? És un partit molt del seu lideratge i aprofitar el seu carisma i la seva feina al Congrés.
Veurem com evoluciona tot plegat. Següent notícia, va.
És quan dormo qui veig clar, foll d'una dolça metzina, amb perles a cada mà, visc el cor d'una petxina, sóc la font del comellà i el jazz de la salvatgina. Oh, la lluna que s'afina en morir, carena enllà.
No sé si foll d'una dolça metzina, però hi ha hagut acord de claredat.
Bueno, exacte. El Papa Seid, no? El poeta hi veia clar dormint i la majoria de l'independentisme no acaba de veure l'acord de claredat que impulsa el president aragonès per intentar donar resposta a les incerteses estratègiques del moviment independentista. Sobretot després que la setmana passada ha transcendit el nom d'Astrid Barrio com una de les integrants de l'equip d'experts que ha d'impulsar els treballs sobre aquest acord de claredat.
Déu-n'hi-do el desplegament d'interpretacions que ha tingut el nom d'Astrid Barrio en aquest acord.
Se n'han fet moltes. Barrio ve de l'unionisme, diguéssim, ve d'haver criticat molt tot el que va passar el 2017, haver criticat molt el referèndum, haver criticat molt els líders i haver criticat molt fins i tot la interpretació que es feia sobre els empresonaments i la repressió de l'Estat, i per tant és un nom que és polèmic i que Junts i la CUP consideren que les seves opinions la inhabiliten per treballar en l'estratègia d'aconseguir que Catalunya exerceixi el dret a decidir.
Tu veus com una bona estratègia, Oriol, com a politòleg, eh? Parlo no com a opinions partidistes, com a politòleg en general. Tu veus una bona estratègia fer que els absolutament contraris als teus com a mínim te'ls apropes perquè s'acostin més a les teves posicions?
Clar, és a dir, si el plantejament és fer un referèndum, la debilitat que va tenir l'1 d'octubre, més que la seva il·legalitat, per entendre'ns, és la falta de... No vull dir falta de legitimitat, perquè és molt dur, però...
De consens.
La falta de consens per part de la resta de la població catalana. És a dir, el que és important d'un procediment de decisió democràtic no és tant si el resultat... És a dir, no és tant el resultat com el fet que el mecanisme pel qual s'arriba a un acord és acceptat per totes les parts. I això a l'1 d'octubre no li va passar. Un proper referèndum, perquè Catalunya pugui exercir el seu dret a l'autodeterminació, hauria d'intentar resoldre aquesta debilitat de l'1 d'octubre, i és apel·lar al si no el 100, el 80 o el 90% de la població de Catalunya. Llavors, acostar persones que en principi estan lluny del que va passar l'1 d'octubre per intentar definir un nou full de ruta per poder exercir el dret a l'autodeterminació, jo crec que és una bona notícia. I, de fet, els mateixos partits que ara ho critiquen abans del 2017, no? Aquests fitxatges que venien de posicions doncs, socialistes o de posicions no allunyades amb l'independentisme tradicional eren viscuts com una victòria. Uh-huh. I, en canvi, ara, la pantalla del 2017 ha fet que hi hagi molta gent que digui escolti'm, aquesta via no té recorregut i, per tant, això ho hem de fer els que estem a favor de la independència perquè, si no, no arribarem enlloc.
Junts i la CUP, que també han tingut una dura crítica cap a aquest acord de claredat, també han estat contundents. No sé si també hi ha cert partidisme aquí, degut a que s'acosten aquestes eleccions municipals i, per tant...
Clar, és a dir, les eleccions... Aquest any, ho vam dir a principis d'any, aquest any tot el que passi estarà tacat d'electoralisme. Ara per les municipals, i quan haguem superat les municipals, ja de cara a les eleccions al Congrés. Per tant, és difícil que s'arribi a grans pactes de país i a grans pactes entre partits que estan uns al govern i els altres a l'oposició. Mm. I, a més, és veritat que hi ha un debat... hi ha un debat estratègic en l'independentisme i és que Junts i la CUP en principi defensen que el dret a l'autodeterminació ja l'hem exercit per la via de l'1 d'octubre i Esquerra, en canvi, està en una posició més a dir això ho hem de tornar a fer perquè hem de poder parlar més gent, no?
Per cert, m'avanço una miqueta en el temps perquè m'avanço anant cap enrere, també. Ho dic perquè Pedro Sánchez, si recordem, ja fa uns mesos va donar per acabada aquesta taula de diàleg i fa ben poc el president aragonès ha dit que la vol tornar a demanar.
Sí, crec que tot això també està molt afectat per les eleccions. A Pedro Sánchez veure's acostat a l'independentisme a una taula de diàleg, jo crec que no l'afavoreix especialment de cara a les contes electorals que té aquest any, i per tant és normal que també en la mateixa dinàmica sigui difícil que es pugui reunir aquesta taula abans de que s'hagi acabat aquest any, de fet.
Sí, s'està aprofitant, però, Pedro Sánchez, dels seus socis de govern des de fora, diguem, que serien Esquerra i Bildu, que li van votar a favor la llei de l'habitatge. En parlarem després, però...
Exacte, sí. Però és veritat que la majoria del govern és sòlida en aquest sentit, malgrat que està mal avinguda, però sòlida perquè l'alternativa és molt pitjor. I aquest és el gran drama que té el catalanisme i l'independentisme, i és que només té via de pacte i d'acord amb una dels dos, amb una de les dues grans famílies que governen Espanya, que és o la dreta o l'esquerra, no? Amb les seves diferents variants.
Deia que després parlarem d'aquesta llei de l'habitatge. Abans, però, parlem d'un tema també preocupant a casa nostra, la sequera. Que bona que és Rihanna, eh?
És molt bona. És molt bona.
I que dolenta que és la sequera.
I que dolenta que és la sequera i quines perspectives més dantesques que sembla que faran que no haguem d'obrir malauradament el paraigua en els propers dies. Bueno, sembla que hi ha alguna certa pluja indicada pel cap de setmana per tocar una mica els nassos per Sant Jordi.
Exacte.
Just per tocar els nassos per Sant Jordi, però per no solucionar el problema, no? És el que tindrem. El fantasma de les restriccions d'aigua de consum domèstic, que és el que tindria probablement més impacte directe o visible per part dels ciutadans, es va materialitzant en l'horitzó, no? Mentre surten unes notícies terribles sobre l'estat de la xarxa de canonades del país. Sembla ser que el 24% de l'aigua potable a Catalunya s'escapa per canonades en mal estat.
Déu-n'hi-do.
I un percentatge important d'aquestes fuites està concentrat en dues grans avaries, una a l'Hospitalet i l'altra a Badalona. Tinc la sensació que a vegades som un país amb polítiques de cartó-pedra, no?
Sí?
Destinem molts recursos a enderrocar estacions antigues, a posar panells a les estacions perquè siguin més maques, no? A fer les coses boniques, però en canvi dediquem pocs recursos a tot allò que no es veu. I és normal, no?, perquè té menys impacte i els ciutadans no ho detectem tant. Però veient com van Rodalies, per exemple, no?, que les inversions que s'han de fer a Rodalies són per canviar cables, i per tant són coses que no veiem els ciutadans, és molt més cridaner poder inaugurar una estació que un cable nou que no té rivet per tallar.
Jo sempre ho dic, Oriol, que als governs els hi falta, sovint, no diré tots, però sovint els hi falta bones polítiques de comunicació. Perquè tu pots fer aquelles coses que no es veuen, però cal explicar-les, i cal explicar-les perquè la gent ho entengui.
Exacte. I això, bones polítiques de comunicació i menys ganes, i menys ganes fins i tot de protagonisme.
Exacte.
Perquè hi ha un seguit de despesa pública, que ja ho és, però potser hauria de ser més, que hauria de ser no ser subjecte a una inauguració perquè és manteniment pur i dur, no? I potser llavors no estaríem perdent el 24% d'aigua potable.
Però vull dir, en màrqueting polític, si ens veiem en aquests paràmetres, jo crec que ven molt més arreglar aquestes canonades i dir que ja ho has fet perquè has malbarat aquest 24% de l'aigua potable a Catalunya, que no dir o que algú busqui que es perd aquest 24% de l'aigua potable a Catalunya i no s'ha fet res.
Exacte, sí, sí. I tenim, potser tenim polítiques comunicatives que també són mandroses, no? Mm-hmm. Perquè és molt més fàcil organitzar un acte d'inauguració que una roda de premsa explicant una cosa que és una mica més complexa o inventar-se algun acte comunicatiu que pugui posar en valor una inversió d'aquestes. Llavors, és a dir, evidentment, que si hem de canviar els nostres hàbits individuals per contribuir a la lluita contra la sequera, ho farem, no? Però jo, com a mínim, no podré deixar de sentir-me una mica absurd sabent que a pocs quilòmetres de casa meva una canonada raja 2 litres d'aigua per segon mentre jo estic intentant guardar l'aigua mentre l'aigua de la dutxa mentre no s'escalfa, no? Mentre el calentador no l'ha escalfat.
Per exemple, o posar aquesta palanganeta a la dutxa, exacte, no? Mentre saps que a 10 o 15 quilòmetres hi ha un camp de golf que gasta aigua en quantitats.
Per exemple.
Coses que passen. Jo crec, i ho deixo, jo crec, no tinc cap idea de tot plegat, però que aquest estiu passarem malament amb les restriccions.
Pinta que ho passarem malament. Recordeu el 2018, que van arribar vaixells amb aigua potable al port de Barcelona, no? Mm-hmm. És a dir, potser arribarem a veure escenes d'aquestes i la veritat és que farà patir. I a més, amb un altre tema en paral·lel que s'assuma a aquestes males polítiques de planificació, mm-hmm, que és tot el tema de la gestió forestal i dels incendis, no? Que també és d'aquelles coses que només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, però que durant l'hivern hauríem d'haver estat netejant els boscos i molt probablement aquest any tampoc s'haurà fet.
Senyor Joan de l'Hort, cap d'emergències a Catalunya, que sempre diu que els incendis s'apaguen quan no hi ha foc.
Exacte, s'apaguen a l'hivern.
S'apaguen, no? A l'hivern. Sí, sí. Hem dit que parlaríem de la llei de l'habitatge, parlem de l'habitatge.
My landlady's too rude. In my affair, she likes to intrude. 5 o'clock in the morning, the landlady is peeping.
Hem dit mil vegades que hem de fer una llista de Spotify amb cançons com aquestes que...
L'hem de fer.
Sí, home, sí.
L'hem de fer. Aquesta cançó que es queixa de la propietària, en aquest cas, del pis on viu aquest senyor, no? Que diu que l'empipa a les 5 de la matinada, és una història domèstica divertida, tot i que el tema de l'habitatge és més greu, no?
Sí.
En aquest aspecte, la setmana passada es va anunciar un acord entre el govern, Esquerra i Bildu, no? Que han anunciat un acord per aprovar una llei de l'habitatge a nivell estatal que en regularà els preus, malgrat que hi ha advertiments d'economistes de totes les ideologies que detecten molts riscos a regular els preus. No?
Uh-huh.
A regular els preus de l'habitatge, o de fet de qualsevol producte o servei, pot acabar produint efectes indesitjats, diuen aquests economistes. No? En primer lloc, poden acabar reduint l'oferta i agreujar el problema de fons, o limitar, i aquest és un efecte menys evident, no? Però limitar el perfil de les persones que podran accedir a un pis de lloguer. Acaba passant que si un propietari no té la palanca del preu per poder-lo posar, es mirarà 3 o 4 vegades a qui està llogant aquest pis per assegurar-se que com a mínim els ingressos seran estables al llarg del temps, perquè aquesta persona té una nòmina, té feina o té garanties, no? L'accés a l'habitatge és un repte que compartim amb la gran majoria de països del nostre entorn i que s'explica per una causa bàsica que és bàsica, però això no vol dir que sigui fàcil ni senzilla, que és el desajustament entre oferta i demanda, no? I és cert que aquest desajustament hi tenen un paper els grans actors del mercat immobiliari, que fan grans inversions, no? Els fons voltor, hi tenen un paper, però les dades desmenteixen els que diuen que l'únic problema és l'especulació i els malvats inversors internacionals, perquè, de fet, la majoria de pisos de lloguer a casa nostra estan en mans de petits tenidors. I quan dic petits tenidors, també em refereixo als que tenen 5 habitatges, encara que la nova llei s'entesti en equipar els particulars que viu de rendes amb un gran empresari del sector. És a dir, no és el mateix algú que té 5 pisos llogats a Barcelona...
Que algú que té 5 edificis.
Que algú que té 5 edificis, no? I, de fet, és una bona idea que les regulacions estableixin normes diferents per qui és un gran tenidor i per qui no. Però marcar els mateixos requeriments pel que el té 5 que pel que en té 500 acaba afavorint el que en té 500, perquè el que en té 500 segur que podrà fer front a les dificultats que li posarem legítimes per operar en el mercat, no? Ha estat interessant també des d'un punt de vista polític, això, perquè la setmana passada es va anunciar el tema de la llei. El PSOE va regalar els micròfons a Esquerra i Bildu perquè ho anunciessin, però Pedro Sánchez tenia un nas amagat a la màniga i és que ahir va anunciar la mobilització de 50.000 habitatges de la Sareb per posar-los a disposició del lloguer social.
Que volia passar del 3% de l'habitatge social que té l'estat espanyol al 20%.
Ah, exacte, perquè això ho diem poc o ho diem molt, però potser ho podem dir fins i tot més, que el nivell d'habitatge, de lloguer, de protecció social que hi ha a Espanya està molt per sota de la mitjana europea en aquest aspecte. No? Diu que vol mobilitzar aquests 50.000 habitatges de la Sareb per posar-lo al lloguer social, i aquesta sí que és una mesura que pot tenir impacte i pot tenir un efecte relativament poc negatiu, no, diguéssim, perquè és operant les mateixes normes del mercat i que probablement agrada més a la Natàlia Calviño, que és la vicepresidenta econòmica del govern i que sempre ha estat més contrari als temes de regulacions de preu. De totes maneres, empipa una mica saber que l'Estat fa molts anys que és el màxim accionista de la Sareb, no? I que aquesta mesura arribi a un mes d'unes eleccions també més per anunciar això que per resoldre el problema. No?
Ja, l'altre dia ho dèiem, ara la Sareb és pública, ara sí que poden fer
exacte.
Incidència.
Aquesta incidència s'hagués pogut fer. Després és veritat que hi ha gent que està començant a analitzar dades i està dient que la Sareb té també una capacitat que 50.000 habitatges semblen molts, però en les zones tensionades, no? Que és on realment hi ha problemes de preu, no té tants habitatges la Sareb com per posar-los a disposició. Però, de totes maneres, benvinguts siguin aquests nous pisos, però ens podem lamentar que fins que no hi ha hagut unes eleccions a la porta no haguem mobilitzat tots aquests recursos.
54 minuts gairebé que passen de les 3 de la tarda. Jo crec que encara em dóna temps de posar-te en un bon jardí. I t'ho dic perquè jo visc en una dicotomia, jo crec que hi viu bastanta gent, aquesta dicotomia. Com saps, estem fent alguns petits debats electorals, ara que s'acosten les municipals també per Barcelona. Aquestes darreres setmanes estem parlant sobre l'habitatge. I és una qüestió que aglutina habitatge i mobilitat. Tu has sentit parlar de que les famoses superilles encareixen l'habitatge de la zona, cosa que seria molt probable, no cal ser cap geni, per saber que això acabarà passant. Molta gent hi està en contra d'això, precisament perquè tensiona la zona en quant a preus de lloguer, però també és veritat que els que hi estan d'acord t'acaben dient, bé, per baixar el lloguer què hem de fer? Hem de posar 5 carrils a la mateixa...
Clar.
És una dicotomia una mica bèstia. No hi ha camí al mig.
No, és veritat que és un... Per defensar les superilles, no? O per atacar les superilles utilitzant el problema de l'augment de preus, la cosa l'has de portar a l'absurd. No, escolta'm, si al Raval no s'hi fessin actuacions... Si a la mina no s'hi fessin actuacions policials per reduir la inseguretat, tampoc pujarien els preus de l'habitatge. Però el que no pot fer una administració pública és plegar-se de braços plegats perquè, si millora una ciutat, augmentaran els preus. És a dir, no...
Jo crec que la qüestió és la mobilitat.
Exacte, la qüestió és la mobilitat i millorar la ciutat i intentar que l'efecte de millora que pot tenir externalitats negatives, com són els augments de preus, intentar compensar-los d'alguna manera amb oferta pública d'habitatge, amb ajuts a qui ho necessiti, etc.
I m'agrada molt del que parlaràs finalment en aquesta secció, perquè aquest dia, ara t'ho explico, tindrem un especial.
Vull llegir-te sencer el 23 d'abril, vull donar-te una rosa per sentir que les ànimes vibren al compàs, celebrar que els teus ulls miren més enllà.
Efectivament, diumenge, Sant Jordi.
Sant Jordi. Jo ho diré, encara que estigui suavíssim, però és el dia més bonic de l'any.
Sí, home, i tant.
A mi m'agrada molt Sant Jordi.
Passejar per Barcelona.
I m'agrada dir-ho. Passejar per Barcelona, l'alegria de la gent al carrer...
No ets d'aquells que els molesta la massificació i tot això, eh?
Ara no. Sí,
una mica nanito grunyona, és una mica
no,
això, eh?
No, és a dir, a veure, si diumenge a les 5 de la tarda m'enganxes per la Rambla a Catalunya, allà al mig, potser la cara que faré serà més de nanito grunyon que d'enamorat de Sant Jordi. Però així, en general, diguéssim, em compensa l'alegria del dia. I a més és que a mi la gent m'agrada i veure la gent pel carrer i veure alegria crec que és positiu. Per tant, visca Sant Jordi.
El matí de Sant Jordi, si no fas res, Oriol, que sàpigues que a Ràdio Estel estarem 3 programes seguits a Rambla Catalunya amb Consell de 100. No, ho he dit malament. A Rosselló. Rambla Catalunya amb Rosselló fent ràdio des d'allà, a peu de carrer. Mercè Raga des del matí de Ràdio Estel, servidors des de la Caravana i Rafa Sanauja des de Camins. Ho farem una hora cadascun de programa. I al matí, això sí, tindrem Gerard Carrion, un expert en sardanes d'aquesta casa, que ens oferirà també sardanes en un dia tan especial com aquest. Ens deies, ets de celebrar molt Sant Jordi, eh?
Sí, sóc de celebrar-lo, sóc de viure'l, ja us passaré a veure el diumenge, doncs.
Abans la Núria li preguntàvem si era de llibre, de rosa, de totes dues coses, i ens deia, no, jo sóc de llibre, de rosa i de xocolata, a més.
Ah, mira.
Aquesta, mira.
M'ha agradat.
T'ha donat idea, eh?
M'ha agradat aquesta. Bona. La incorporaré.
Oriol Vidal Barraquer, com sempre, un plaer que vinguis a la caravana i ens ho expliquis tot plegat. Que vagi igualment. Molt bé i bona dia de Sant Jordi.
Igualment.
El cel s'amore, sentir.